9 minuts que passen de les 12 i seguim al mirall. Ara és hora d'entrar en el món, d'acabar amb l'assetjament escolar, perquè recordem sempre que és un dels punts que t'estava explicant, Laura. Bueno, hi ha una cosa que no t'he explicat, però que fa poc va venir el cap de relacions amb la ciutadania dels Mossos d'Esquadra d'aquí de Sant Feliu de Llobregat per parlar-nos sobre el bullying i sobre els casos més extrems que poden ser perjudicials.
Quan Ramon va venir?
Exacte, i ens va parlar sobre... Bueno, ens va posar un cas concret que quasi gairebé acaba amb voluntat de suïcidi, fins a on pot arribar i com lluitar contra això. Per tant, bé, tenim una experta que porta tota la temporada amb nosaltres, Laura Trujillo, des d'End Bullying. Molt bon dia, Laura.
Molt bon dia, què tal?
Genial, perquè avui continuem el tema que vam iniciar ara fa un meset, que vam parlar del triangle de la personalitat no saludable, no? I aquells tres punts, no?, que parlàvem des del bullying, els pensaments i l'emoció.
Exactament.
I com va també ficar una mica en context de com la cultura ens acaba induint a certs comportaments.
Això mateix.
Els patrons que acabaven comportant aquesta no saludabilitat i bé, com arribar a aquest estat d'assetjament escolar i com evitar-lo i com s'acabava formant, no?, una miqueta tot.
Exactament. Sí, hi ha una sèrie de pensaments influenciats, com tu deies, cultura, patrons, reflexions, les perspectives que nosaltres tenim de la vida en general, de certes situacions, les expectatives que això ens generen, les creences que tenim, que moltes vegades no sabem ni que les tenim, els valors, els coneixements dels que partim, dels que no tenim... Tota aquesta sèrie de pensaments ens indueixen a tenir unes emocions que ens acaben conduint a fer una sèrie de conductes o comportaments que moltes vegades no són saludables. En aquest cas, l'assetjament escolar no és gens saludable per cap de les persones, estigui en el rol que estigui.
Mm-hmm. Ara, justament quan fèiem aquesta petita introducció, tu parlaves de la perspectiva. Les perspectives són clau, perquè segons des d'on vegis el conflicte, no, de l'assetjament escolar, pots tenir una visió o una altra.
Sí, des d'on miro i analitzo les coses. Està clar que la perspectiva depèn de en quin rol et trobis. No és el mateix la perspectiva que tens com a persona que està en rol d'assetjador, de víctima, o com a familiar o com a mestre, no? La nostra mirada ve determinada per la nostra posició i per les emocions que aquesta posició ens desperta. I aquests pensaments, aquestes emocions, és el que acaba generant aquesta conducta. No és el mateix enfrontar-se a una situació de bullying des de la perspectiva de la por, de la ràbia o de l'amor, no? Les conseqüències que hi hauran finalment seran molt diferents.
Per tant, jo crec que un dels punts claus és que en aquesta perspectiva, no, que ve determinada pel rol que ocupem, com tu dius, per exemple, una gran part és intentar entendre com se sent un altre, no, dels membres, des de quina perspectiva ho veu i fer una mica de sentiment de... Empatia.
En el rol, exactament, l'empatia és la paraula clau. Moltes vegades costa molt, sobretot si estàs en rol de víctima o en rol d'assetjador, tenir aquesta empatia, però sí que és primordial que des d'un rol més exterior, com pot ser el d'un professor o el d'un pare, practiquem aquesta empatia per poder anar a l'arrel del problema i poder sanar-lo, més que tallar-lo, perquè moltes vegades és el que dèiem també, no?, que es talla o es fa... un càstig, es fa una conducta punitiva, però això no és el final d'aquella conducta, perquè l'únic que fa generar més ràbia, més frustració, potser sentiment d'injustícia per part del propi agressor i acaba generant una nova roda de violència que ens porta al mateix lloc.
Laura, no? Ara que parlaves que no és el mateix viure des de l'enfocament de la por, que potser sents... Jo et volia preguntar que potser ja s'ha parlat molt de que no tenim un desenvolupament ni una ensenyança en aquest, diguem, des del punt emocional. Vull dir, la nostra educació té mancances molt grans sobre l'educació emocional. Estem preparats o ens falta molt encara per tenir els nostres infants preparats emocionalment per viure situacions que potser els generen després una angoixa, una por, una... Clar, potser la solució passaria per fer una millor educació emocional. No?
Exactament. Malauradament, la meva opinió és que ens falta molt, però des d'una òptica positiva, perquè estem treballant i estem intentant millorar i almenys som conscients de que ens falta molt, no? Però sense aquesta educació emocional és veritat que costa molt tractar aquestes situacions de violència, ja sigui assetjament escolar o sigui qualsevol altre tipus de violència, ja sigui de gènere, que hi ha el 8 de març, o qualsevol altra. És imprescindible, i a més des de petits, no? Perquè si no entenem les nostres pròpies emocions, és impossible que entenem les dels altres i és impossible que sabem d'on venen aquestes pulsions violentes que tenim.
Clar, perquè llavors ens veiem superats per la situació I et volia preguntar també, tampoc és el mateix, imagino, enfrontar-se a una situació de bullying si és el primer cop que si ja porta temps i hi ha hagut altres episodis, no?
Exactament. Si ja t'has enfrontat un altre cop, pots tenir més coneixements, més recursos, podem adquirir eines per fer front d'una manera més eficaç i més eficient, i a més sabem gestionar molt millor les nostres emocions. En canvi, si és el primer cop que t'hi trobes, potser et manca saber on anar, amb qui parlar, què t'està passant. Fins i tot no és saber què fer, sinó identificar que t'està passant, que estàs en una situació d'assetjament escolar, perquè hi ha moltes vegades que hi ha persones en rol de víctima que no identifiquen que estan en rol de víctima, que han normalitzat tant aquesta situació de violència, perquè, com dèiem, la cultura en la que estem immersos és una cultura ara mateix d'individualisme, d'èxit, de superació i de normalització de la violència, als videojocs, a la tele, als medis de comunicació en general. Aleshores, moltes vegades aquesta normalització que veiem a la televisió teòricament inofensiva, la traslladen directament a l'escola, als nanos, i normalitzen situacions que no són gens normal.
Clar, és a vegades aquesta frontera, no?, entre si un nano sap diferenciar entre el que és un món totalment fictici i després portar-ho a la realitat, o si d'alguna manera queda impregnat en el seu cervell, no?, que potser després de matar a no sé quantes persones jihadistes a un joc, després, quan et trobes a l'escola i estàs amb algú que, això ho parlàvem també amb el Juan Ramon, que tu estàs al pati, hi ha una persona d'origen magrebí, se li diu a algú en broma, li diu jihadista, clar, imagina't com afecta això a nens que potser no tenen el sentit crític per dir, Déu-n'hi-do, això és inconcebible.
Clar, ho normalitzen. Un nen sent que li diu a un altre jihadista i pensa, bo, doncs jihadista, ja està.
Clar,
sí,
faig broma. Sí.
Sí, però potser per aquell nen que és d'origen àrab, això li fa un mal tremendo, perquè ja estàs tractant de terrorista, estàs tractant de... Bueno...
Sí, sí, és tremendo. Abans que estàvem parlant de les emocions i que tu parlaves, tornem una mica això, perquè jo crec que tractar-ho des de la por és una... Bé, complica una mica més la història, però potser tractar-ho des de l'amor és justament el contrari, no?
Exactament. És molt difícil, sabem que sona una mica utòpic, però aquest és el tractament que s'ha de fer en una situació d'assetjament escolar, des de l'amor, sobretot des de els professors i els familiars. Moltes vegades hem de fer l'esforç d'intentar tractar-ho des de l'amor, perquè ho hem dit moltes vegades, un nano que fa sentir malament a un altre per intentar sentir-se bé, és que no es sent bé, és que hi ha un dolor i és que hi ha una situació probablement de violència no detectada prèviament, que és el que fa que sorgeixi tot això. No és una excusa. Evidentment, hi ha unes accions i hi ha una conseqüència, hi ha unes responsabilitats, evidentment, però hem de tenir aquesta mirada des de l'amor i des de no és una mala persona, sinó no està sabent gestionar les seves emocions ni les seves accions de forma correcta. Aleshores, si tu des d'aquesta perspectiva de l'amor intentes tractar-ho, i amb la víctima igual, moltes vegades ens deixem endur per tòpics com és que ell també ha fet coses, és que és rarito, yeah. És que... I totes aquestes frases l'únic que fan és fer mal i empitjorar la situació. Aleshores, hem de centrar-nos, saber on estem i mirar des de l'amor i des de l'optimisme, fixar-nos un objectiu positiu, assolible, i anar cap a ell pas a pas.
Vale. Sense pressa també, però fixar-nos objectius que justament que s'aniran corresponent, no?, amb una mica aquesta perspectiva de futur.
Exactament, no dius una perspectiva derrotista de... aquest nano no té solució, això tornarà a passar, li tornaran a pagar, és que si el canvi d'institut, per exemple, li tornarà a passar perquè, bueno, doncs si tu penses que si li canvies d'institut li tornarà a passar perquè és la seva actitud, bueno, veiem per què té aquesta actitud, què li passa, què hi ha al darrere, no?
Com en tantes altres coses, l'esperança, per tant, juga un punt clau.
Exactament.
En acabar amb l'assetjament escolar. Parlem de percepcions, Laura, perquè les percepcions també són importants, perquè són els estímuls, no?, que s'acaba rebent, i al final tota aquesta informació que extraiem de la realitat i que ens envolta és a través dels sentits, per tant, aquestes percepcions com afecten també el cas dels bullying.
Clar, totes aquestes percepcions que nosaltres rebem necessitem donar-los un sentit a aquesta informació, no? I cadascú fa la seva pròpia interpretació d'aquesta informació, de la realitat. I aquesta interpretació es construeix a partir dels aprenentatges donats en els entorns més significatius, la família, l'escola, el grup d'iguals, i en relació, doncs, als valors, a les creences, a la cultura. Aleshores, partim d'aquesta motxilla individual creada en la col·lectivitat per interpretar cada situació. Ah. Aleshores, és el que sempre es diu, ha passat una cosa i un t'està dient blanc i un altre t'està dient negre, no? És com tu interpretes aquella situació. I a les situacions de bullying passa el mateix, que poden haver tantes interpretacions com possibles persones involucrades. Cada persona tindrà una percepció diferent del que ha succeït.
I és com, tu ara parlaves de la normalització de la violència, i a llocs on es normalitza més, per exemple, a casa d'una persona, si aquesta persona, per exemple, ha viscut ja una situació de violència, o si s'hi troba molt, jugant, abans parlàvem de videojocs o de tipus de consum visual que indueixen la violència com algo normal, imagino que es pot donar el cas, no, de que una persona, un nen en aquest cas, tingui més normalitzada la violència que no pas una altra.
Exactament, i estigui en rol d'agressor, de víctima o d'espectador. Pot veure supernormal, doncs, que un li prengui l'esmorzar cada dia a l'altre, doncs perquè a casa veu que el pare li agafa la mare, jo què sé, al monedero i no passa res.
O al mòbil i li mira les converses.
Exactament. Hi ha moltes situacions de violències que han normalitzat a casa, a l'entorn escolar, a través dels medis de comunicació, i aleshores no ho veuen com una situació d'alarma, no es desperten, no? I després tenim el costat contrari, no? Que hi ha persones que potser per problemes d'autoestima o per problemes també a casa, no? Que perceben situacions que són inofensives, que no van amb cap mala intenció, les perceben com un atac directe. Mm-hmm. I això és per la seva motxilla d'inseguretat i de manca d'afecte, de creences que el limiten, i es veuen constantment atacades. I això què passa? Que crea l'efecte Pigmalión, no? L'efecte d'autoprofecia, d'autocompliment. Si tu creus que constantment t'estan agredint, et poses una situació de rol de víctima i poder, el que fas és propiciar que es donin aquelles situacions.
La veritat és que sembla mentida, però els nens porten la motxilla de l'escola, dels llibres, les tots i l'esmorzar, i després la motxilla de tot allò que els acompanya durant tota la vida, no? Parlem d'expectatives, perquè davant d'aquesta situació, no, l'important és quines expectatives podem esperar a cadascuna de les persones involucrades a partir d'allà per evolucionar.
Sí, és el que dèiem, no és el mateix enfocar-ho des del punt de vista de no hi puc fer res, ja sigui la víctima o ja sigui un espectador, perquè els espectadors també, recordem que tenen un paper superimportant, no? Perquè són ells els que poden decantar la balança de la situació cap a enfortir, diguem-ne, i reforçar la víctima, i cap a deslegitimar l'agressor o avisar un adult, o simplement quedar-se com a espectadors passius, no fer res, i aleshores es desenvolupa i aquesta situació de violència es perpetua. Doncs no és el mateix a la perspectiva de no hi puc fer res o no ho aconseguiré, a això s'acabarà. Això s'acabarà, això s'ha d'acabar, això té una solució i anem a fer coses.
S'ha de tenir coure també amb les expectatives perquè no confrontin després amb unes idees que ens havíem fet i que potser acaben confrontant, no? Jo pensava que ara estaríem en aquest punt i ara no hi soc, i llavors això et destrossa més.
Clar, sí, les expectatives han de ser sempre positives, però realistes i assumibles. Clar. Tu no pots tenir l'expectativa de detectes una situació d'assetjament escolar, vale, l'he detectat, perfecte, en un mes solucionat. No és tan fàcil. Hi ha, com tu deies, aquesta motxilla d'emocions, de vivències que porten al darrere, que si s'han anat creat any rere any, no arribaràs tu en una setmana i la buidaràs i l'ompliràs del que vols, no? És un treball de fons, és una carrera de fons, no és...
I l'important d'això també és que estem parlant no de situacions concretes que involucren objectes o moments o dades macroeconòmiques, no, estem parlant de persones, i justament d'una persona molt jove, de fet petita, que està vivint una situació complicada, per tant, sempre hem de recordar que aquestes expectatives involucren a persones.
Exactament. I bueno, aleshores aquestes expectatives han de ser realistes i han de ser des d'una perspectiva també empàtica, com deien abans. Veure què pot fer realment i com es sent en aquell moment i fins on arribarà, no fins on jo vull que arribi o el que jo vull que faci. Han de ser realistes.
I en aquest món de la normalització que parlàvem abans, imagino que una part molt important són les creences, perquè li donem un valor a certes frases que, per exemple, es fan molt quotidianes i això els hi donen també un sentit, com per exemple, tinc aquí apuntat perquè la Laura m'ha passat un petit guió que diu, per exemple, la violència és normal, no ens afecta, no n'hi ha per tant. això es pot fer i pot agafar força al final en el dia a dia i és amanentment greu.
Es pot fer i es fa. De fet, moltes persones, inclús persones que estan al món de la lluita contra l'assetjament escolar, hi ha moltes frases i hi ha moltes creences compartides que les tens sense adonar-te. Això a mi no m'afecta. No m'estan agradant, a mi no m'afecta. Com no t'ha d'afectar una situació de violència que està succeint al teu voltant en un entorn on et passes 8 hores, 6 hores? Clar que t'afecta. El que passa és que no n'ets conscient, no? O haig de ser guai, haig de ser exitós, no? Aquestes imposicions, les coses s'imposen a la força, soc superior.
Clar, aquest americanisme, no? La llei del més fort, el rei León, tot això, sí.
Sí, exactament. El rei de la jungla, i això. No importen els mitjans, sinó la finalitat, no? Després, no importa com arribis.
Allò tan lleig també de les pel·lícules americanes també, que és allò del loser, que fan allò de la L, del perdedor, sí. dividir el pati de l'escola entre guanyadors i perdedors. I si ets un perdedor, llavors justifiques que hi hagi violències cap a tu, clar.
Clar, has de ser guai, has de ser exitós, aleshores també tot això, totes aquestes exigències generen una ansietat als pobres nanos, que aquestes ansietats fan que baixi l'autoestima, i si baixa l'autoestima estem generant situacions de violència simplement amb la cultura que ens envolta, amb aquesta cultura de la individualitat, de l'èxit, del triomf, més de l'aconseguir, del tenir, que no del ser, no? Com a persona. I bueno, el que dèiem, aquestes creences varien segons el rol que estiguin, no? El rol de víctima pot tenir creences com ningú m'estima, ningú em vol, no encaixo enlloc, em mereix fins i tot aquest fustigament de m'ho mereixo perquè sóc raro.
Clar, sóc rarot. El clàssic allò de que molta gent no, que, diuen, de petit me'n recordo que jo em trobava que no encaixava i jo em deia, ai, pues, potser sí que tinc algú malament, i després s'entendran que són genis del que sigui, o no són genis, són una persona normal, és igual, però que cadascú al final triga més en trobar el seu lloc al món o a la vida i tal, perquè justament se li va dir que no entrava dins dels patrons normals.
Exactament, i hem de ser conscients que la diversitat és riquesa, clar. I és bona, és bona, no és pas dolenta. Però clar, aquell pensament que és un nano de 12-14 anys que pensa que té alguna cosa malament, que hi ha alguna cosa malament en ell per ser diferent, dius, ostres, ho estem fent en aquest sentit malament, hem de treballar més la diversitat, les emocions...
També hi ha creences des del punt, no? Des del rol d'espectador.
Sí, l'espectador, el que dèiem abans. Bueno, depèn si és un espectador passiu, si és un espectador actiu, no? Però, bueno, la persona en rol d'espectador sol tenir la creència aquesta de a mi no m'afecta la violència i de que la víctima és dèbil i l'agressor és fort. Aleshores, si l'espectador pensa que la víctima és forta, què farà? Que l'agressor és fort, què farà? Reforçar aquest comportament de l'agressor per no posar-se en una situació de perill.
Clar. Perquè si no m'uneixo a aquesta persona que està fent un assetjament, doncs segurament potser em toca a mi el rebre.
Exactament. Aleshores, com a conducta evitativa o d'autoprotecció, entres en una situació d'estar assetjant tu també, perquè al cap i a la fi acabes sent un assetjador també.
Per mi el més important d'això és que els hem de fer entendre als nens que, sense posar-los massa pressió, perquè clar, que realment s'ha de rebutjar aquesta tal, sense por, perquè com abans parlàvem de les emocions, el problema és que hi ha nens que potser col·laboren amb unes activitats de bullying, principalment perquè tenen por.
Perquè tenen por que els hi succeeixi el mateix, de que caiguin en aquesta bossa de loser, com tu deies, o simplement perquè també tenen certs problemes emocionals que no els duen a fer una conducta de violència directament, però sí que tenen aquell pensament de s'ho mereix, de que s'hauria de defensar, de mi no em passaria, no? De culpabilitzar la víctima. Aleshores, hem de sanar també aquesta tendència a culpabilitzar la víctima.
Totalment. Que és una de les tendències que més està passant a diferents àmbits. A més, això fora també de l'assetjament escolar també passa, però bé. Anem als valors, perquè els valors el sistema de valors sempre ha estat una part importantíssima de tota societat, i si anem a l'assetjament escolar i anem amb els nens, encara hauria de ser-ho més.
Sí, avui dia estem vivint el que es diu la crisi dels valors, no? Hi ha una transformació social i els valors tradicionals s'estan transformant, hi ha persones que diuen que s'estan perdent. Bueno, hi havia valors tradicionals que no eren pas positius, però hi havia d'altres que sí, no? I estem veient que a la societat actual estem perdent certs valors positius per culpa del capitalisme, que promou valors com el materialisme, l'ambició, la codícia, l'enveja, la passió pels diners, el luxe, no? Veiem els anuncis a la televisió com aquest luxe, aquest fer alarde de possessions.
Aquesta ostentació constant,
això,
no?
Això mateix, la paraula era ostentació, l'ostentació de fer, de poder, de tenir. Però no de tenir només coses materials, sinó també hi ha una miqueta el joc aquest de l'ostentació de tenir a unes altres persones, no? És com que si subjugo a altres persones tinc com més poder, clar, com que triomfo més, com que estic més amunt, no? Aleshores, bueno, ja està venint un canvi de valors i una pèrdua de valors importants com eren l'empatia, la lleialtat, l'honor, el respecte, sobretot la sinceritat i la generositat. I, bueno, i la solidaritat, que moltes vegades es canalitza a través d'ONGs, però normalment aquesta canalització a través d'ONGs es limita a donar uns X diners al mes, que està molt bé, però és per fer un rentat moltes vegades de consciència, perquè podríem aquesta solidaritat plasmar-la en el nostre dia a dia i moltes vegades no ho fem.
Ara bé, sense coneixement no hi ha valor i, per tant, potser per arribar a tenir uns valors forts i ben establerts, potser el que necessitaríem també és reforçar el coneixement sobre aquesta problemàtica.
Exactament, reforçar el coneixement i treballar les emocions.
Perquè m'agrada molt una frase que tens aquí ressaltada, de que com Francis Bacon sentenciava, el coneixement és poder.
Exactament.
Clar. Imagino que, per exemple, ara relacionant-ho amb el bullying, i que el coneixement per part dels mestres, de, per exemple, de quan hi està havent un maltractament, quan hi està havent una situació d'assetjament escolar, quan un nano comença a comportar-se diferent, hi ha una formació que no estaria malament, o un bon ull, o una constant, no, que alerta de que potser podria ser que s'estigués patint algun tipus de violència.
Sí, sempre hi ha uns indicadors que serien molt fàcil de detectar, sobretot pels pares, perquè al cap i a la fi són amb qui estan més temps, amb qui comparteixen la vida i qui els coneixen més, no? Aquests canvis d'hàbits de son, de menjar, de companyies, de camins a l'hora d'anar a l'escola, tot això són indicadors de que està passant alguna cosa. Potser no és assetjament escolar, potser és algun problema amb la parella, potser és algun problema amb el menjar, però tots aquests canvis d'hàbits t'indiquen que està succeint alguna cosa, aleshores has d'estar atent. I com a professor, els canvis de comportaments a la classe també, les separacions en grupets, els ambients enrarits, tot això són indicadors de que està passant, s'està coent alguna cosa a la classe.
Laura Trujillo, des de End Bullying, recordem, acabant amb l'assetjament escolar. Per tant, destaquem la importància d'aquest coneixement a l'hora de lluitar contra aquesta xacra.
Superimportant.
Moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres.
A tu, bon dia.